estaran tranquils perquè no se'n parlarà de la política esportiva del Madrid, que ha deixat tan permeable la línia defensiva i no ha firmat cap jugador a la defensa, sabent que havia marxat Nacho, que és Militao i es va lesionar, que Rüdiger s'ha lesionat ara, que tenien el Courtois, que va començar sense jugar, en fi, una quantitat de...
Demà, de moment, sembla que haurem de jugar amb dos centrals del filial, un Asensio, ja l'heu vist.
Sí, però, és que l'eliminant-se sí, però... la Copa serà culpa també dels
àrbitres. No, ho dic perquè, això, el Barça no en parlaran ja sap, de moment, però...
El Barça ja sabem el que és jugar amb, sí, però... amb dos del filial i amb tres i amb quatre, i hem vist que són jugadors que tenen la capacitat de ser decisius. Una altra cosa és que el Madrid, sí, sí, a part de les circumstàncies, tingui un entrenador que s'atreveixi a posar no. xavals joves que tenen la qualitat per demostrar-la. En definitiva,
ara no té més remei.
En definitiva, si tothom, et dic, fes per errades arbitrals el que ha fet el Madrid quan s'ha sentit perjudicat, és que això seria l'oeste.
No, no, però és que el Madrid està sobreactuant, però també és cert que la resta d'equips amb segurament amb menys potència que el Madrid, però també acaben fent el mateix, és que tots acaben fent el mateix. El que passa que el Madrid ho ha portat a l'extrem.
No, no, però el fet de fer una carta pública amb aquestes afirmacions, això no m'ho ha fet el Madrid.
Sí, sí, però el president del Barça fa dues setmanes va sortir d'un partit que, d'acord, sí, s'havien equivocat perquè t'haurien d'haver xiulat un penal que no el van xiular, però va sortir dient és un escàndol i és una vergonya.
El de següent no va ser, no?, que ho va dir.
L'endemà, sí, sí.
Però no era una opinió del president.
A la ciutat.
Això és una opinió de club amb còpia al Consejo Superior de Deportes.
No, no, per mi, ja he dit que el Madrid ho porta a l'extrem, però insisteixo que l'Atleti de Madrid fa uns mesos també va fer un comunicat queixant-se, lamentant-se, després...
Jo ho trobo injustificable el que ha fet el Madrid i impropi d'un club com el Madrid, entre altres coses, perquè es podria posar vermell, perquè si agafem com aquesta carta com a precedent, si d'aquí en endavant tot el que juga contra el Madrid i es sent perjudicat, que acostuma a passar bastant sovint, fa una carta, podrien començar a empaperar l'estadi una altra
vegada.
És
que parlem de l'equip a qui més penals li han xulat a favor i a qui menys penals li han xulat en contra, que això no vol dir que els penals a favor no ho siguin, però l'estadística diu que, home, que si va anar per tu, segurament no ets ni el que més ni el que menys.
I també és el que més gols li han anul·lat amb VAR. És a dir, que sense VAR n'hi portaria uns quants més.
Okay, no vol dir que abans del VAR, imagina't els que li van donar al Madrid.
Per això et dic que...
A mi em sembla ridícul, poc afegir el que ha explicat ara el Miguel, vull dir, totalment d'acord amb tot, i a mi ja, més enllà d'això que comentava el Miguel, també em denota que a Madrid hi ha molts nervis. Hi ha molts nervis perquè veuen que tant el Barça com l'Atlètic de Madrid estan cada vegada més a prop i que la seva situació esportiva, com ara parlàveu, deixa molt que desitjar.
Una qüestió de planificació esportiva.
I ja està. No, i que al final, si haguessis guanyat el partit, vosaltres creieu que hi hauria carta?
No,
clar que no.
No.
O sigui, ho fas per tapar una situació en la que un equip que estava en descens t'ha guanyat per un gol quan tu tenies, suposadament, tots els ingredients per guanyar aquell partit.
Bueno, suposo
i
que...
a més, després de tot això, és que la carta, heu vist qui la signa, no la signa Florentino.
No.
Secretari
o sigui, és que és bastant vergonyós, al final,
però
també.
Però no
sí, home, però vull dir que a mi em sembla respecte... bastant covard que tu, al final, publiquis una cosa així i que no... i que ara, no t'atreveixis a signar ni a dir absolutament res.
Fins ara tu podies posar com a subjecte Madrid Televisió. I,
però el secretari, Jordi, no ho sé.
De Florentino,
jo crec
que
el to d'aquesta carta és perquè te l'assigni el president, sincerament. El to de la carta en si, i crec que al final Florentino ha preferit no aparèixer i els seus motius tindrà. I després també, una cosa, quan reclamen a veure imatges o que li passin els àudios, no, escolti, és que el reglament no et permet que vostè vagi a que li passin els àudios amb un WeTransfer. És un altre reglament, sí, ho has de demanar.
Si volen imatges, que li passin les del Madrid-Bayern entrenat per Ancelotti i veuran el que es perjudica amb un equip.
És ridícul.
En fi, el Madrid ha pres aquest camí i jo tinc curiositat, ho deia el Miguel, per veure com surt al camp l'àrbitre del derbi, que està venut, perquè si s'equivoca a favor del Madrid, què havia de fer, i si s'equivoca contra el Madrid...
Simeone, per cert, Jordi, molt intel·ligent avui, Simeone, quan ha sortit a parlar d'aquest tema. Ha dit, bé, bueno, tots sabem com són els àrbitres, és una posició que se l'ha de respectar, vull dir, ja passant-se una mica com el bàndol de persona amiga de l'àrbitre, una fil baixa, una persona que fa 4 dies estava dient, no, esto nada nuevo bajo el sol, hace 100 años que pasa. Doncs avui el discurs ja havia començat a canviar una mica.
Això dels hace 100 años que pasa lo mismo, no li perdonen.
Qui? Al Madrid.
Al Madrid i a Madrid.
Pues si té raó.
Sí. Bueno, sí, d'acord, sí. Però que tingui raó no vol dir que no t'acribillin.
Bé, doncs ho deixarem aquí i anirem seguint els esdeveniments, però malauradament ja us dic que si la setmana vinent és al revés, serà al revés, no amb un comunicat oficial, però aquí també ens exclamem per coses que tenen tanta raó de ser, vaja, és tan penal el de Koundé a Getafe com l'expulsió de...
Sí, però hi ha coses que si són comentaris... Pots,
per mi, Miguel, que el president del Barça...
Pot haver un rampell de fanatisme.
Que el president del Barça davant d'un micròfon digui que és un escàndol, té el mateix valor que un comunicat de la Junta del Madrid.
No estic d'acord. No, perquè tothom pot tenir un rampell de fanatisme, insisteixo.
Doncs no els hauria de
tenir. No, estic d'acord, que no s'haurien de tenir. I una altra cosa és tenir un advocat que et revise una carta que acabes de fer amb tota la... trialtat del món.
El rampell és el dia següent, no és sortir... Si surt el partit calent com una guilla i diu ens han robat, ja no ho hauria, però li compro.
Tu fas un posicionament de club amb l'etiqueta de passió de la castellana. Vull dir que...
D'acord. Doncs veurem...
Vaja, la Planes, que no és un...
No són quatre ratlles.
Vam tenir la Sònia hipotecada a mitja tarda llegint el comunicat del Madrid. Va, que anem tardíssim.
Culpa teua.
No, culpa de Florentino Pérez, el secretari de la Junta del Madrid, de Carleto, de qualsevol. Manel Alias, bona tarda.
Bona tarda.
Avui amb un retard inassumible i ja més a prop, per tant, de l'inici del Catalunya Nit a partir de les 10, que ens hi explicareu?
Doncs explicarem que hi ha hagut avui un tiroteig a Suècia en una escola per adults. Hi ha 10 persones mortes, diversos ferits. Entre els morts hi hauria també l'atacant. No sabem encara la motivació del seu atac. De moment no es creu que hi hagi una motivació terrorista al darrere, però ho haurem de seguir i ho explicarem. També parlarem d'aquesta proposta del Departament d'Ensenyament de prohibir els mòbils a totes les etapes educatives obligatòries, per tant, també a la secundària, i tota mena de pantalles en els grups més petits. Aquesta és una proposta que ara una comissió d'experts ha de mirar i veure com es vehicula exactament. Al Catalunya Nit entrevistarem a Màrius Martínez, que és pedagog, doctor en Ciències de l'Educació, i és qui ha estat designat com a relator d'aquesta comissió que ha de fer ara les seves propostes. Parlarem també de la jornada laboral, que avui el Consell de Ministres, per tant el govern, ja ha aprovat amb 37 hores i mitja, per tant passant de 40 a 37 hores i mitges, cobrant el mateix sou, i també una sèrie de multes per als empresaris que no respectin aquests horaris laborals, també el dret del treballador a desconnectar quan està fora de les hores de feina, però tot això haurà de passar ara pel Congrés, i de moment Junts sembla que s'ho està rumiant, per tant hi tornarà a haver aquí polèmica amb si es posen d'acord o no. Ara, d'aquí molt poca estona, Trump i Netanyahu s'han de reunir a Washington. A partir de les 10 segurament parlaran, per tant ho seguirem també en directe al Catalunya Nit amb la treva a Gaza en el fons, en el marc d'aquestes converses. I avui al Catalunya Nit molt contents perquè entrevistem a un dels autors més importants contemporanis, és Colson Whitehead, el nord-americà. Els seus llibres com El ferrocarril subterrani o Els nois de la Níquel tenen un Pulitzer cada un, i ara es publica en català el seu últim llibre, que és una trilogia sobre Harlem, publica el segon i l'entrevistarem. Es diu El manifest criminal, el segon llibre.
Molt bé, doncs tot això i més al Catalunya Nit a partir de les 10. Gràcies, Manel.
A vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Hi ha en joc el Real Societat Real Madrid de la Lliga F. A la segona part, 0-2, és un partit que tenia ajornat al Madrid. 0-2 ara mateix. Per tant, si acaba així aquest partit, el Madrid es posarà a 5 punts del Barça a la Lliga F. Bé, es fa més interessant el clàssic de Montjuïc. Sònia, hola de nou.
Hola.
Per als oients que s'incorporen ara mateix al Tot Costa, què poden recuperar en aquesta primera hora d'avui?
Doncs hem parlat d'Araujo i de Nico. Araujo ha parlat avui de la seva renovació, de l'arbitratge, de Flick, del seu sistema de joc. Ens ho ha explicat tot el Ramon Salmurri amb tota mena de detall. El Bernat Soler ens ha fet un tancament de mercat amb els fitxatges i els detalls més curiosos d'un mercat que la Lliga Espanyola no ha deixat una caixa gens elevada. I hem obert un dia més amb la polèmica, un altre cop, d'arbitratges. La Ruta ens ha explicat que Carlo Ancelotti està totalment d'acord amb Florentino Pérez.
I ja sabeu que fa dies, potser ens hem fet una mica pesats i tots, us expliquem que venim a casa vostra el 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, i potser ha arribat el moment, Costa, de dir on anirem el 13 de febrer, on ens hi han convidat a molts llocs, però la direcció d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio, ha decidit concretament un.
L'escollit ho és després d'enviar un correu electrònic que deia: bona tarda, envio aquest missatge perquè la colla castellera Capgrossos de Mataró volem que el Tot Costa vingui a fer el programa a casa nostra, al nostre local d'assaig. Per què? Perquè el nostre equip de futbol sala s'està entrenant perquè el proper 22 de febrer a Lleida poder aconseguir el cinquè títol del torneig intercasteller de futbol sala. Desconeixia aquesta competició, però sens dubte que
és important,
que
segur.
L'eix principal del programa, perquè des de 2007 fins al 2020 vam organitzar els partits de futbol per la Marató entre el nostre equip de futbol i el de cares conegudes, i un llarg etcètera de perquès que inclou personalitats de l'esport mataroní, etcètera, etcètera, i perquè el món casteller Tot Costa, i per això creuen que serem ben acollits a casa nostra.
En són fins a 8 els motius que ens expliquen la colla castellera de Capgrossos de Mataró perquè hi anem, i jo crec que ens ho passarem bé, Costa.
Doncs sí, i qui firmava aquest mail és l'Albert Rubí, membre dels Capgrossos de Mataró. Albert, bona tarda.
Bona tarda.
I no sé si dir-ho així, però enhorabona. Enhorabona, si és que ho consideres que és una bona notícia que vinguem, i gràcies per la proposta i per la acollida. Vaja, que en 10 dies, vaja, en menys, en una setmana i dos dies, en 8 dies ens tens aquí.
Sí, sí, home, abans de res, gràcies a vosaltres. Jo encara, bueno, ho estem assimilant, però en tenim moltes ganes.
I ja hi cabrem, eh? Que ens hi fiqueu al local d'assaig, que imagino que és bastant gran, clar.
Sí, jo penso que hi ha molt d'espai, segur que tots plegats ho trobarem. Ai, de les diverses motivacions, si molt m'apureu, estem a un quilòmetre del fins ara popular camp de futbol de Rocafonda. Estem a un quilòmetre.
A un quilòmetre del camp de Rocafonda, que és... Bé, és just a sobre, crec, on va començar a jugar la Mila Yamal. A una pisteta que hi ha just a sobre del camp de Rocafonda.
Sí, senyor.
És així, un quilòmetre i potser 50 metres.
Ah, doncs mira.
Però vaja,
aproximadament.
Jo crec que hem triat una població molt interessant, perquè efectivament probablement sigui l'any Lamine Yamal, doncs on hem d'anar, on va néixer Lamine Yamal.
És l'any Lamine Yamal amb permís dels Capgrossos de Mataró. Però vaja, ni la màgia de la Lamine Yamal no pot eclipsar el moment de forma. Vaja, ara no esteu en temporada, però els Capgrossos molt bé, no?
Sí, home, estem contents. Bueno, estem convençuts que si els Capgrossos som de gamma extra, el programa també ho serà, com és la Lamine Yamal també de gamma extra, això no hi ha dubte.
Molt ben lligat, i a més tots elogiats.
Ens fareu algun castell, no?, ja que hi som.
Ui, va, això ja es veurà. Això, la tècnica escollida recentment ja ho decidirà.
Molt bé.
Això, ara és que no els enganxem a temporada.
He estat investigant el web dels Capgrossos i he vist que l'Albert és el cronista, no? Tu fas les cròniques.
Bé, fem alguna crònica, alguna aportació en els mitjans de comunicació.
Ah,
i, vaja, la colla em va donar carta oberta perquè això és la proposta, i vaja, contentíssim saber-ho, que ho accepteu.
Has hagut d'anar allà a explicar-los, escolta'm, que és que han dit que sí, tu. No?
Sí, han quedat molt parats, perquè, a més, la junta sortint va dir que sí, que fes la proposta, i ara hi ha la Junta entrant, que també ja els hem hagut d'informar.
Molt bé.
Ens informa el gran Lu Martín que hi ha waterpolistes campiones olímpiques que també són membres de... o han estat membres
sí,
dels...
Sí, ho explicaven ells també en el seu comunicat.
Sí. Tant, tants motius que no els havia llegit i el Lu ha considerat sí, que aquest
la,
era...
La Marta Bach i la Roser Tarragó van ser enxanetes, motiu, oi?
Van ser del Canalla fins al... Fins als 12 anys, fins que, entre cometes, van haver de triar si waterpolo o castells. I jo penso que encertadament, com es va veure posteriorment, van triar el waterpolo.
Sí, sí, no es pot dir que els hagin anat pas malament. En fi, que nou dies cap a Mataró falta gent, al local d'assaig dels capgrossos de Mataró, per fer-hi aquest tot costa especial del Dia Mundial de la Ràdio. Albert, gràcies per la proposta i per la generositat de rebre'ns, i aneu-vos preparant perquè tindreu uns pesats tota la tarda ocupant el local el dia 13.
Però segur que valdrà la pena.
Segur que sí. Una abraçada, Albert.
A vosaltres, ens hi veiem. Ai.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Un quart de nou, es belluga en la seva cadira Miguel Rico i alguna cosa que...
Aquesta musiqueta. Que...
Sí, no és de les millors que... Massa... Gangsta. Ah, que s'ha estat empapant dels Grammys i ho està deixant anar. Sí. Hem de parlar del Girona, que ahir va derrotar les Palmes en un partit que semblava controlat i que va acabar sent gairebé tan agònic. Eduard Solà, bona tarda.
Hola,
com el mercat del Girona, que vaja, Michel va estar fins gairebé la mitjanit patint per si li fotien alguna peça.
Sí, patint pel partit fins al final i patint per si marxava en principi Solís, que és el que van dir ahir després del partit. Ja havíem explicat que Solís era un dels que podia marxar amb l'arribada d'Artur, però sí, patiment fins al final.
També et dic que Michel ens ho va pintar sí, com sí, si hagués de marxar Sigankov. Amb tot el respecte, si marxa Solís, doncs home, perds una peça, però tal dia farà un any.
Sí, va espantar tothom, però el que va dir a la prèvia d'aquells 6-7 jugadors... no deia que podien marxar, sinó que eren jugadors que havien rebut ofertes. Hi havia el cas de Juanpe, que li havien dit que si volia anar a la Xina, sí que va marxar Selvi, sí que va marxar Pau López, i hi havia aquesta oferta de Solís i alguns altres jugadors que han tingut alguna oferta per marxar en aquest mercat d'hivern, però Mitchell ja va dir que volia tothom, i jo dubto que realment hi hagués aquesta oferta de 12 milions d'euros per endur-se'n Solís. Demà ho explicarà Quique Cárcel, que farà valoració del mercat d'hivern amb una roda de premsa que farà al migdia, i aviam si és veritat o no, però, clar, 12 milions per Solís, vaja, no sé.
Com per dir que no, no?
Hi ha molta gent que l'agafaria i el portaria amb cotxe o collibè cap a... amb tots els respectes,
sí, sí, sí.
Però després d'haver costat 7 milions i no sent un titular indiscutible, doncs és possible que hagués anat molt i molt bé. Però sí que és veritat que el Porto ho volia, però hi ha l'incògnita de si ho volia traspassat o fins i tot cedit.
Bé, doncs, mercat tancat, sense perdre, sense haver de lamentar cap més, cap sortida, perquè que no desitgés Mitchell, i victòria, que després de 4 derrotes consecutives et recol·loca en situació europea. Deixeu-me que ho digui així, ja sé que el Girona avui és 7è i oficialment no és posició d'europea, però és que les dues últimes temporades el 7è ha anat a Conference, per tant es pot dir que el Girona és en posició europea.
I ahir teníem el dubte de si a la transmissió, si hi ha un equip més a la Champions, si hi ha 5 equips, depenent del que facin el Barça, Madrid i l'Atlètic Madrid, que els hi puguin donar aquesta plaça extra.
Crec que perds una plaça, diria que si tens 5 a la Champions, perds plaça a la Conference, però t'ho estic dient de memòria i no em voldria equivocar. Vaja, bé, no s'allarga, el 8è no va enlloc, diguéssim.
No, el 5è realment és el lloc on és molt difícil accedir-hi. El Girona ara 7è, a un punt només de la 6a posició del Rayo Vallecano. Ho he comptat abans, hi ha 6-7 equips amb només 4 punts de diferència entre el Rayo Vallecano i crec que és el Sevilla. Per tant, hi ha molt de trànsit en aquesta zona. I sí, com deies, el partit d'ahir era molt important, ho va reconèixer Mitchell, perquè si hagués hagut una ensopegada i hagués tornat a haver aquell ai, 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 després d'aquestes 4 derrotes consecutives, 2 a la Champions i 2 a la Lliga, i les 3 últimes amb el rival acabant remuntant el... que el Girona s'avancés en el marcador, i al final es va notar perquè hi va haver molta por que les Palmes aconseguís el gol de l'empat. Alguna opció va tenir després d'una molt bona primera meitat.
I alguna cosa... Saps que sóc admirador de Mitchell, però alguna cosa raríssima, com obligar Miguel a mantenir-se al camp quan anava coix com una mala cosa, i a sobre després explicar. Però jo ja... De veritat que hi ha vegades que els entrenadors penso que són d'una altra...
Tenen entrenadurades, no?
Sí, sí, realment és així. Fins i tot els millors, com és el cas de Mitchell. Us prego brevetat, i ja sé que falten 16 jornades. Veieu el Girona a Europa?
Jo ara sí, perquè a més un cop ha deixat de...
Home, però t'ho pregunto, no val dir ara sí, la setmana vinent si perden, no?
No. Ara, tal com està...
Que fins ara no ho veies, i ara sí.
Fins ara veure el Girona. Si estava viu en dues competicions, però ara que es pot centrar només amb la Lliga, crec que en una setmana, un partit a la setmana, i Mitchell pot fer molt bona feina i tornar a classificar-se per jugar a Europa la temporada que ve.
Jo signaria, però també signaria... Que quedi com està ara.
Però ara també...
Que en principi aniria a Europa a sempre que la Copa del Rei la guanyés o el Barça o el Madrid o l'Atlètic de Madrid, que són els que en principi aniran a la Champions. No estaria... Vaja, Mitchell sempre ha parlat solada en Europa, vull dir, conferència li està bé.
Sí, a més aquest any veuen que la Champions està molt i molt lluny, perquè els quatre de davant s'han escapat, encara que el Girona guanyi.
Ja, però ho dic perquè Europa League, per descomptat que sí, però és que Conference pots acabar a llocs dels quals no sé si et recuperarem, eh? Vull dir, ja t'aviso.
Sí, veieu que ho explicava també a la transmissió. En Clopés em va enviar fa 2 anys, sabeu que quan el Girona estava a punt de jugar a Conference, aquella última jornada al camp de l'Osasuna, em va enviar un WhatsApp que algun dia l'hauríem de fer públic, perquè començava Kirguistan, Kazakhstan, Islàndia i tots aquests països on hi ha els equips de la Conference. Per cert, avui primer entrenament d'Artur, i demà també el presenten, aviam si pot anar a Sama Mesa, i Mitchell va dir que el veia encara per 15 dies.
Molt bé. Anai, sí o no?
Sí, coincideixo amb el Ferran. Sí, sí.
Solà, abraçada, gràcies.
Adeu.
El Girona fa demà balanç de mercat amb el seu arquitecte, amb el Quique Càrcel. L'Espanyol ja ho ha fet avui. Hola, Sergi Andreu, bona tarda.
Què tal, Costa? Bona tarda.
Què han dit Mao, Garagarza i companyia?
Bé, satisfacció general. Per com ha anat el mercat, 3 entrades, 3 sortides. Les sortides, Salvi, Junovar i Cardona. Les entrades, Pablo Ramon, Urco i Roberto. Satisfacció pels perfils que han arribat i sobretot per com i quan han arribat, pels timings també. Molt breument sobre cadascun d'ells. A veure, dels que han arribat, Pablo Ramon, diuen que és una oportunitat, malgrat que estigui lesionat, una oportunitat a mitjà termini molt gran, perquè el volien clubs més potents, i tal com estava, només podia venir a l'Espanyol, lesionat. Roberto, s'ha dit, de moment, amb una opció de compra que és desorbitada per l'Espanyol i, per tant, s'acabarà en principi el mes de juny. A Murco, cedit sense opció de compra per part de la Reial Societat i té clàusula de la por. Per tant, diumenge és baixa, aquesta és una de les notícies que ens ha quedat avui, és baixa contra la Reial. Mira que el nano ho havia fet bé l'altre dia contra el Madrid, doncs no jugarà amb la Reial Societat. Dels que han sortit, Salvi allibera massa salarial, per això marxa, i Junovar i Cardona van demanar sortir ells dos, perquè tenien, diríem, perspectiva de jugar més en altres equips. Al marge d'això, el nom propi, clarament, de la roda de premsa d'avui ha estat el de Puado, perquè Puado, com sabeu, fa ja algunes setmanes va sortir des d'Andalusia la informació que ens deia que tenia l'acord tancat amb el Sevilla, perquè acaba contracte el 30 de juny i ell ja havia negociat el seu futur. Doncs bé, Garagarza, el director esportiu, avui ha estat molt taxatiu. Res de res d'això de Sevilla. Escolteu.
No lo damos por perdido para nada. Que estamos en esa línea de negociación. Ya sabéis, porque lo hice público yo, que hubo un momento en donde hubo un parón en esas negociaciones, que se han retomado no precisamente hace 2 días, sino ya llevamos unas semanas retomando. Incluso hemos estado en Madrid con su agencia, y estamos en esa dinámica de se está trabajando con ese pico y pala y veremos. Pero Javi Puado está implicadísimo en el Español y no ha firmado con nadie. 100%.
No, la implicació de Puado em sembla indiscutible, però la sensació que van passant els dies i a l'Espanyol se li torna a enquistar un producte del planter, que a més a mi em sembla que és el millor jugador de la plantilla, sí, amb permís de Joan García. Bé, és la que és, en fi.
Només un... Sí, digues.
No, anava a dir que esperem que resolgui bé per l'Espanyol, però a mi que el febrer Puado encara no estigui renovat no em sona especialment bé, per lo més que digui Garagarza.
No, però sí que és veritat que el club tenia negociacions tancades abans de Nadal amb ell, no en parlaven, i que sembla que ara sí que n'estan parlant, i per tant això m'imagino que és bon senyal. Només un parell de punts més, i aquest que us diré també és un bon senyal. Garagarza també avui ha confessat que estan negociant fermament perquè pugui continuar Kral, que és un jugador que està cedit, sobre els afers i la polèmica de la falta d'altre dia de Romero, tot el que ve de Madrid, etcètera, amb això, Mau, el conseller delegat no ha volgut pronunciar-se, només diu que li preocupa l'Espanyol, i el que sí que ha dit és que a ell realment el que li preocupa són les nombroses amenaces que aquests últims dies ha rebut Romero, i que treballaran per donar suport al jugador i per intentar que disminueixin.
Sí, l'hem escoltat fa una estona quan parlàvem d'aquesta qüestió arbitral, però fa bé el Sergi de recordar-ho, perquè l'Espanyol evidentment ha de mirar pel seu jugador i no pas per les queixes del Madrid. Sergi, gràcies.
Adéu.
El Salva Pou recupera la sintonia d'Ironside per traslladar-nos, hola de nou, Sonia Oleart.
Hola.
Directament a la segona jornada del judici de Rubiales. Què ha passat avui? Qui ha passat avui?
Doncs mira, segona jornada amb tensió entre advocat, jutge i testimonis. La jornada d'avui s'ha centrat, d'una banda, en les gestions promogudes des del Departament de Comunicació per publicar un comunicat conjunt després dels incidents, i de l'altra, en l'informe del Comitè d'Integritat, que es va tancar sense cap mena de mesura contra Luis Rubiales. Luis de la Fuente era avui el testimoni estrella. Diu que es va assabentar de l'afera a la vida, tornada de la final del Mundial, que ell no era conscient de la magnitud que allò agafaria. Tant el fiscal com l'advocat de la jugadora han intentat esbrinar detalls sobre la reunió que va tenir lloc dies després dels fets al despatx de Rubiales, una reunió on diferents testimonis situen a de la Fuente, cosa que ell, atención, escuchémoslo, nega.
Yo tuve prevista una reunión con el entonces señor presidente, que es la única reunión que yo participo. Yo estoy ahí, me llaman para hablar, como era habitual en esas fechas, 10 días antes de una convocatoria, y hablo, iba para hablar de fútbol. Yo, en la única reunión que participo es con el entonces, hablando de nuestros temas de fútbol con el señor Rubiales.
Aquest ha sigut un dels moments de més tensió de la jornada i ha provocat la intervenció del jutge, que ha deixat la porta oberta a denunciar-lo per fals testimoni.
Vuelvo a insistir que hay gente que dice que usted estaba en el despacho.
Es un testigo que lleva 10 minutos diciendo que no sabe nada. Y nos hemos empeñado en decir que es un mentiroso. Continuemos. Que no digo que no lo sea, que no lo sé. Pero que déjense, si consideran que miente el juicio. Continuemos.
El jutge també se les ha tingut.
Mal caràcter, el jutge.
Sí, té males poses.
Sí.
Bé, l'home, clar, com que no el veiem sencer, no sé si és que li esgota la paciència o que en té poqueta.
No, hi ha espera't perquè algun ara vídeo de highlights important, eh? Per
sí.
Highlights.
Sí, el que era cap de premsa també l'ha ventilat.
Sí, a García Cuervo li ha dit xul.
Bé, és que...
Ara ho escoltem, si voleu, perquè tenim el tall. Sí. Deia que el jutge també se les ha tingut precisament amb Pablo García Cuervo, que és l'exdirector de comunicació de la Federació Espanyola de Futbol, que carregava contra Jennifer Hermoso, de qui ha dit que és una persona bastant influenciable i manipulable, que pot canviar molt d'opinió. El jutge li ha dit que amb la seva opinió no els interessa per res, i a més, com que García Cuervo s'ha encarat diverses vegades amb les magistrades, el jutge ha tornat a intervenir.
Batalla de esas contestaciones, ¿eh? Quiero saber las cosas con claridad, no con chulería.
Ja ho veus.
Té un punt de parvulari, o sigui...
Sí, però els jutges són bastant així, bastant autoritaris.
Ja, però...
Suposo que hi deu haver de tot, però...
Sí.
Passa és que potser no estan acostumats a que siguin autoritaris i que els hi diguin...
Clar, que normalment
que
quan un s'ha
de comportar de certa manera i has de respondre el que t'estan preguntant i ja, no has d'entrar en fer més aclaracions.
Sí.
Què més, Sònia?
El titular de la selecció espanyola femenina, Javier López Vallejo, ha dit fins i tot que molts, tot plegat, els va semblar anecdòtic, que no li van donar cap importància en el moment, en l'avió ni en la tornada, que es van sorprendre del revolt mediàtic que havia agafat tot el que havia passat. I vaja, ha estat el dia una mica amb aquest tarannà de tots en contra de Jennifer Hermoso, els que han passat per el judici. Demà es reprendrà aquest judici, tercera jornada, a les 10 del matí.
El psicòleg li va semblar anecdòtic.
Sí, el psicòleg
és el que ha explicat...
Perquè hi ha gent que va al psicòleg.
Sí, el psicòleg és el que ha explicat que a ell li van passar directament un informe escrit ja, amb el que només havia de signar, i que quan el jutge li ha preguntat i qui li va donar, ha dit bé, entenc que... I li ha dit, no, qui li va donar? No, vostè no entén o no deixa d'entendre? Llavors sí, admès que li va donar el director d'integritat. Vull dir que...
Però em sorprèn que el psicòleg, que en teoria hauria de ser el més sensible als estats d'ànim de la gent que compon la federació, digui,
bé, és que com ha explicat la Sònia, el que el judici avui es veia que tota l'estructura va intentar protegir el president en comptes de protegir la jugadora. Vull dir, tots dos en realitat treballen per la federació.
En fi, ho anirem seguint avui...
Tots van aplaudir Rubiales el dia que va dir no dimito.
Avui De La Fuente ja va quedar retratadet aquell dia i avui l'ha pentinat el jutge. Queda clar que on millor li van les coses a De La Fuente és a la gespa, perquè cada cop que l'abandona té un problema.
Bueno, ha entrat com a testimoni i pot sortir com a imputat, eh?
Sí. Sí, sí, això... I total, per dir que no eres en una reunió, que ja veus tu, però bueno, en fi... Jo...
Però és que han de dir la veritat.
Ja, però que no...
Hi ha molta gent que t'ha vist, i tu dius que no, doncs no entenc, bé, hi ha alguna cosa que no acaba de...
No entenc exactament què hi guanya dient que no era en una reunió, on després tothom diu que...
Que hi era.
Que sí, que hi era, sí, sí.
En fi, Sònia, gràcies.
A vosaltres.
I gràcies també al Ferran Martínez, a l'Anaïs Martí i al Miguel Rico. Avui has estat de més bon humor que no.
Jo sempre estic de bon humor.
No, sempre no.
Però una de les meves virtuts...
És que sempre estàs de bon humor.
És tenir un gran sentit de l'humor.
Ah, no, de les poques virtuts. Són dues coses diferents. Tenir un gran sentit de l'humor, que estic d'acord, i una altra és estar de bon humor.
Sí, la dijo la sartén al cazó.
No cal. Era un elogi mira, ja hem acabat malament. Gràcies, Miguel.
Adéu.
Una pausa i arriba la Marta Ferrer amb un Tot Costa TV d'un documental, us ho deia a l'inici, ben curiós. El oro olímpico robado. Tela, ara venim.
T'agrada aquesta cartera pel pare?
Sí, fa molt pel pare.
Oh, li agafo els 17 milions del cupó extra dia del pare de l'11.
A veure, els 17 milions no fan tant pel pare com la cartera, però jo crec que li agradaran, eh?
17 milions poden ser un bon regal pel pare. Fes-nos cas. Ja hi ha a la venda el cupó extra dia del pare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia del pare. El 19 de març, 17 milions d'euros. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Mundo Deportivo i One Sixteen presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El proper 15 i 16 de febrer a l'Oliva Nova Beach and Golf Hotel de València s'enfrontaran les millors parelles del circuit per convertir-se en els guanyadors de la segona edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Philips, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Hotel.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
25 anys d'homenatge a Joan Forns i Jordana, Li Chang, el mag badaloní que va portar l'art de l'il·lusionisme arreu del món. De l'1 de febrer al 2 de març, el Festival Internacional de Màgia de Badalona, Memorial Li Chang, celebra el 25è aniversari amb una edició molt especial carregada de sorpreses i artistes de renom internacional. Més informació a teatrezorrilla.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Franz Schubert Filharmonia convida el concertino de la Filarmònica de Berlín, Daishin Kashimoto, amb el doble concert de Brahms. Una oportunitat per viure la màgia del violí de Kashimoto en un diàleg vibrant amb el violoncel·lista Alexander Kaushian. A la segona part, el mestre Tomàs Grau oferirà la tercera simfonia de Mendelssohn. Una gira de concerts que es podrà veure del 20 al 23 de febrer al Teatre Tarragona, a l'Auditori Enric Granados de Lleida, al Teatre Auditori de Sant Cugat i al Palau de la Música Catalana. Més informació a franschuberfil.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
Marina, ja t'ha arribat la comanda a casa?
Sí, sí, fer la compra en línia és fantàstic.
I què fas per aquí?
Et volia demanar una bona recepta per cuinar el peix.
Oh, i tant! Ara te l'explico.
A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Tot costa TV.
Són gairebé 2:15 de nou del vespre, la sintonia que utilitzem per obrir el Tot Costa TV, la nostra secció de documentals i sèries de temàtica esportiva, i per rebre la Marta Ferrer. Hola, Marta, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Avui vens a parlar-nos de El Oro Olímpico Robado, un documental de la ESPN que des de fa algunes setmanes es pot trobar a Movistar Plus i que explica una història impressionant, impactant...
De pel·lícula.
Quan dic impressionant, no ho dic precisament en el bon sentit.
No. I és una història que desconeixia bastant, i al principi dic, potser és perquè jo l'any 2000 tenia 4 anys, sí. I per tant, quan es van celebrar els Jocs Paralímpics de Sydney, no estava jo del tot conscient del tema.
Jo en tenia 23 i tampoc.
I se'n va parlar molt poc en el seu moment, certament.
I de fet és un dels missatges que el documental envia, no? Que tot i ser un dels majors escàndols de l'esport professional de la història, molt poca gent la coneix, no? I que ha quedat com en una cosa anecdòtica, i de fet no ho va ser. De fet va ser doncs, tot un tema bastant gros pels que no conegueu la història.
No?
I un frau 100%. Això, pels que no conegueu la història, en els Jocs Paralímpics de Sydney de l'any 2000, la selecció de bàsquet espanyola es fa amb l'or olímpic i després de guanyar es descobreix que dels 12 jugadors que van anar seleccionats i que van guanyar aquesta medalla, només dos realment tenien una discapacitat mental real. És a dir, que hi havia 10 jugadors que no tenien cap tipus de discapacitat, que van ser seleccionats, van jugar, evidentment van guanyar, i arran d'això es va descobrir que no havia estat l'única selecció a fer això, sinó que altres seleccions d'altres països també havien enviat esportistes doncs, que no tenien aquesta discapacitat mental, i de fet això ha portat tanta cua que fins ara existeix una selecció de bàsquet de discapacitats físics però no de discapacitats mentals en els Jocs Paralímpics. Aquest documental fa una cosa que a mi em sembla bastant interessant, que és que en comptes d'optar per la part més morbosa de la història, diguéssim, no? Que ara comentàvem que és aquesta cosa com de pel·lícula que sembla difícil de creure, es fixa també molt en el factor humà. Aleshores, parteix de la història de Ramon Torres, que era el capità d'aquesta selecció de bàsquet d'Espanya que va jugar aquests Jocs Olímpics i que d'alguna manera és la nostra via d'entrada a aquesta història.
Perquè Ramon Torres era, aquest sí era discapacitat.
Era un dels dos que sí que tenia una discapacitat mental, que de fet el documental explica que va tenir una infància molt dura. Ell és nascut a Espanya, però va créixer a Anglaterra. De fet, en els talls que sentirem d'ell, el sentireu doblat, perquè al ser un documental d'ESPN, ell parla en anglès, després el doblen en castellà. És una mica estrany, però bé, ho han fet així. I després ell, amb 12-13 anys, torna a Espanya i descobreix el seu amor pel bàsquet. Descobreix que se li dona molt bé i es converteix en un dels millors jugadors discapacitats d'Espanya. Aleshores, com és normal, quan hi ha els Jocs Olímpics de Sydney, el seleccionen per formar part d'aquest equip juntament amb tots els altres jugadors. El que passa és que de seguida se n'adona la comunitat del bàsquet que hi ha alguna cosa que no rutlla. Per exemple, hi ha un dels entrenadors, que és Javier Vega, que entrenava un dels millors equips de bàsquet amb jugadors amb discapacitat mental, que s'adona que del seu equip no hi ha cap jugador seleccionat, i ho explica així.
Siendo entrenador del equipo campeón de España, esperaba que algún jugador mío estuviera en la selección, pero el teléfono nunca sonó.
Clar, no és el primer...
No li en van convocar cap, dels
clar,
seus.
I ell diu, bé, suposo que potser hi ha algun altre jugador, no, que és millor. Ell coneix el Ramon Torres, diu, va ser un dels meus maldecaps, no? Va ser un dels grans jugadors que m'ho va posar molt difícil, però bé, la cosa es queda una mica així. Aleshores, la selecció viatja fins a Sydney i el Ramon Torres de seguida s'adona que hi ha alguna cosa que no acaba d'anar bé, que hi ha gat amagat, i a la seva germana, Rosie, que està a Anglaterra, li explica això.
Llamé a mi hermana y me dijo, hola, ¿va todo bien? Y le dije, pasa algo raro con esta gente.
Le pregunté, ¿qué tiene de raro? Y dijo, bueno, lo que tiene de raro es que no hay nada raro.
No hacían nada. No querían salir. Era muy raro.
Clar, aquí ja començava a veure que hi havia alguna cosa que no s'estava explicant, que no s'havia fet del tot bé, però ell continua jugant. Evidentment, us podeu imaginar que amb 10 jugadors sense cap mena de discapacitat mental, de seguida comencen a passar fases, derroten la selecció del Japó. Autèntiques pallisses.
Això és una altra de les coses que a mi em crida l'atenció, que és, si
dissimula,
no vols cridar l'atenció, no guanyis de 80 els partits, perquè, vaja, és que és molt cridaner.
Clar, el mateix seleccionador ja no fa jugar tant a Ramon Torres i a l'altre jugador que tenien una discapacitat mental. Clar, també és el que deia, no? Els altres equips també hi havia alguna cosa que no acabava de rutllar, que feia sospita, però vaja, van passant les fases, arriben a la final, evidentment guanyen l'or olímpic, i per això per Ramon Torres és la gran il·lusió de la seva vida després de tota una vida amb dificultats, després d'una infància molt traumàtica, i ho descriu així.
Hay que estar ahí para entender el momento. Esa medalla de oro alimentaba todos mis sueños, todo ese dolor, todas esas cosas. ¿Quién iba a frenarme ahora? ¿Quién iba a señalarme con el dedo y decir no, tú no eres nadie? Tenía mi medalla.
Clar, tota aquesta part és la part humana, diguéssim, no? La part de superació personal, la part del que significa per tots aquests jugadors aconseguir un èxit, que jo diria que és l'èxit més gran que pot aconseguir un esportista d'elit. I aquí és quan la cosa ja es comença a torçar. I llavors, a partir d'aquí, coneixem Carlos Ribagorda, que és un dels jugadors d'aquesta selecció, però que en realitat és un jove periodista que ell explica que estava infiltrat en aquesta selecció. És a dir, que ell, segons explica, després ja sembla que diferents versions d'aquesta història, però la història que ell explica és que un dia queda amb un amic seu, aquest amic seu li fa un xivatasso, li diu, compta amb aquesta selecció de bàsquet, que potser tot no és el que sembla, i llavors ell decideix, doncs, formar-ne part. Li diu, tu entra perquè tu jugues a bàsquet i segur que de seguida t'agafen. I llavors ell comença a formar-ne part i se n'adona de seguida que, evidentment, la gran part dels jugadors no tenen cap discapacitat mental, i això ho veu durant un partit que juguen a Portugal.
En el hotel, a la hora de registrarnos, el seleccionador nos dice que recordad que sois tontos, no rellenéis la ficha del hotel muy rápido. Luego el partido se celebró el sábado, ganamos de muchos puntos. Pues yo tenía claro que el resto de jugadores sin discapacidad lo hacían porque viajar gratis y jugar al baloncesto es muy apetecible.
A mi el que resulta molt curiós d'aquest periodista que es va infiltrar és que ell probablement ja tenia proves un cop agafes l'avió d'anar cap allà, o fins i tot dies abans, de dir, escolti'm, que entre els seleccionats, i sóc jo, per exemple, i no tinc cap discapacitat, que ell permeti que arribin fins a la medalla, fins a guanyar la medalla d'or, que tornin cap aquí, i no queda clar en el reportatge si arriben a treure ells el reportatge abans que se sàpiga i que esclate, no? Perquè clar, la informació original diria que no surt d'ells.
No, tot això després arrenca com una investigació periodística en diferents revistes. Una d'elles és Gigantes del Bàsquet, l'altra és la revista Capital. En tot això hi ha el periodista Quique Peinado, que és un dels que comença realment a investigar tot aquest tema. Clar, ells diuen que van amb molta precaució d'entrada perquè necessiten proves, perquè no poden anar fent acusacions així com així, i perquè descobreixen de seguida que el nom el gran dolent de la història, diguéssim, rere tot això, és Fernando Martín Vicente, que aleshores formava part de la Federació Espanyola d'Esportistes amb Discapacitat, era membre del Comitè Paralímpic Internacional i Espanyol i era fundador de l'associació ANDE, que era una associació també doncs, per joves amb discapacitats que volien practicar esports. I era un home que tenia molt de poder, però que bàsicament havia aprofitat aquesta ocasió dels Jocs Paralímpics per forrar-se encara més. I aleshores es comencen a una investigació, comencen a treure alguns articles, que és veritat, no queda del tot clar ben bé quan es publiquen, on, que també es comencen a posar en marxa arran d'una foto que es publica de l'equip guanyador al diari Marca, però de seguida troben que, efectivament, doncs, es van falsificar tots aquests documents que certificaven que aquests jugadors tenien una discapacitat mental, que a sobre després també es van quedar unes beques econòmiques que eren perquè aquests jugadors després poguessin continuar jugant a bàsquet, en fi, que era un cas de corrupció total i absolut. Aleshores, un cop tenim aquestes dues versions de què va passar, clar, a mi em ve de gust sentir els altres 10 jugadors que van accedir a anar a aquesta selecció.
Clar, per què hi vas, no?
És la gran pregunta que es fan els periodistes, que es fan els altres dos jugadors que sí que tenien una discapacitat, de exactament què passa aquí, com és que tu accedeixes a anar a una selecció quan no hi pots anar. Aleshores sentim un altre testimoni, que és el de Carlos Ribagorda, que ell també era jugador.
Adolfo Poveda és.
Perdona, no? Sí, Adolfo Poveda.
És el que ens
correcte,
has presentat
sí,
abans.
Correcte, sí, perdoneu. D'Adolfo Poveda, que explica que ell li van proposar d'anar com un dels esportistes que ajuda, que això passa molt, no? Ho veiem sovint en els Jocs Paralímpics, que sempre hi ha un altre esportista que, en segons quines disciplines, doncs, ajuda els esportistes que tenen algun tipus de discapacitat. I ell diu, a mi em van explicar que era per anar allà, jo hi vaig anar encantat i em vaig trobar que era un dels jugadors titulars que jugava sempre i que allà realment no hi havia anat per ajudar, sinó per guanyar. Aleshores, Adolfo Poveda i Carlos Ribagorda es troben que guanyen aquest or olímpic que en realitat no haurien de guanyar i ho expliquen així.
Pues entre eso y que si ganabas tenías el oro que querían Ramón y Juan, pues me podía acoger a eso para jugar a todo.
Pero tú también querías el oro. Tú.
Hombre, ya que estás allí, quieres ganar. Yo quería ganar cada partido que jugaba. Si estoy aquí, pues vamos a ganar.
Ahí tendría que estar un jugador que fuera discapacitado.
Que es una sensación horrible. Yo ahí no me podía quitar esa sensación. Y esa sensación me ha acompañado hasta el día de hoy.
Clar, és una justificació, no sé si estareu d'acord amb mi.
Bé, per poder conviure amb la teva consciència, no?
Clar, un té l'excusa, no?, de jo vaig ser el periodista que després ho vaig destapar tot i sé que ho vaig fer malament, però ho vaig fer amb una finalitat bona, però l'altre, clar, té una argumentació que podem estar més o menys d'acord.
En el seu cas crec que era el més jove del grup.
Sí, no? Era menor d'edat.
I ell explica això, que ell es pensava que anava a ajudar i després un cop es va donar allà, que era un dels protagonistes, va dir, doncs tira, no?
Clar.
Sí, sí, difícil.
Tot això... Perdona,
no, digues. No, anava a dir que clar, el periodista et ven que si ho hagués aturat, per dir-ho així, a l'aeroport abans de marxar, la cosa hauria tingut molta menys volada, sí. Però segurament... Vaja, anava a dir, hauria fet feliços a 10 esportistes que sí que es mereixien, però potser no haurien estat a temps ni d'arribar-hi, en fi.
Clar, tot això després acaba culminant en tot un procés judicial en què acaben bàsicament tots absolts, excepte Fernando Martín Vicente, que ja us podeu imaginar un personatge absolutament corrupte i sense escrúpols. Tot això ha passat 13 anys després d'aquests Jocs Paralímpics i és el que comentàvem abans, que això ara ha quedat en una anècdota, evidentment pels dos jugadors que, pobres, van haver de tornar la medalla que representava la il·lusió de la seva vida i, de fet, Ramón Torres explica, no?, que li va costar molt fer aquest pas, que ell no volia tornar a la medalla, que ell sentia que realment se l'havia guanyat i que això el va fer caure en un pou de desesperació absoluta, que ho va passar molt malament els anys següents, a l'entendre que tot el que havia aconseguit era tot mentida.
Nadie me dijo, lo siento. Nadie me lo ha dicho todavía. Sigo esperando. Quiero que alguien me diga, ¿por qué la gente hace eso?
Rey, no podía soportar que el juicio hubiera terminado y que realmente no hubiera pasado nada. Nadie fue a la cárcel. Y aquello le hizo retroceder años. En ese momento, Rey se enfrentaba a sus propios demonios.
Aquí sentíem també la germana, que és l'altra gran protagonista d'aquest factor més humà d'aquesta història.
És realment interessant, aquest documental, molt recomanable.
Sí, sí, sobretot perquè és una història que, com diu la Marta, és del 2000, vull dir que més o menys...
És relativament recent.
Que tenim una certa edat, és relativament recent. Ha passat en uns Jocs Paralímpics, no tenen la repercussió d'uns Jocs Olímpics, però els escàndols... Mm-hmm. I jo no ho recordava, sincerament. No sé si és que aquí ningú hi va donar prou volada, més enllà de Gigantes, en fi. Que està, és un documental impactant i que jo crec que val la pena, i és per això que avui la Marta ha vingut a explicar-vos-el.
Sí.
Marta, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
No deixem el bàsquet, però diguem que passem de la pantomima dels Paralímpics a l'Eurolliga. Ernest Macià, bona tarda.
Com estem, Jordi?
Demà al Palau, de fet, setmana de doble compromís europeu al Palau. Demà Maccabi, divendres Olympiacos. Què diu Joan Penyarroia, evidentment en el focus de tot, arran dels mals resultats de l'equip abans de rebre l'equip israelià?
Uf, diu moltes coses. Sentirem ara, per exemple... Sí, diu que sobretot està molt incòmode que cada vegada li preguntin si seguirà o no seguirà, i ell explica això.
És que no estic pensant de si m'anirà bé, m'anirà malament, si estaré d'aquí un mes, si estaré d'aquí tres anys. Jo faig la meva feina, jo no em tiro de cap barco, jo fins a l'últim dia que estigui aquí a Can Barça, sigui demà o sigui d'aquí 10 anys, seré jo.
I la realitat és que, doncs bé, està davant la setmana de la seva vida, per bé que el Barça, evidentment, ja s'està movent, per si la cosa no surt bé, doncs tenir substitut, potser abans de la Copa, i si surt bé, doncs perfecte.
És a dir, que el Barça, no sé si el té, però l'està buscant pel que pugui passar en aquesta setmana, eh?
Sí. Està buscant, i també, evidentment, si en cas que continués Penyarroia després d'aquesta setmana, que ara mateix no ho veig fàcil, doncs tenir ja amb el nou entrenador algun possible reforç abans de la Copa, perquè a principi s'havia fet enrere la Junta de la Porta, però sembla que amb la conversa que van tenir l'altre dia Cubells i la Porta postpartit a Manresa, sembla que hi ha opció per buscar una solució, perquè a la Porta no li agraden les mocadorades al Palau.
No, clar,
òbviament.
Tu diràs... Bé, la hipòtesi que crec que la comentàvem ahir, que passi el que passi aquesta setmana, Penyarroia arribi a la Copa, perquè, clar, és que posar un entrenador, per dir-ho així, dilluns, per anar a la Copa dimecres, també em sembla un escenari poc raonable.
Sí, totalment d'acord. I bé, quedaríem parats per les altes dosis d'improvisació que es donen en el món del bàsquet, i dir que tot està planificat és de vegades veritat i de vegades no, i en aquest cas, doncs, no. Està a expenses, hem arribat a una situació tan límit que si aquesta setmana se supera amb nota, arribem a la Copa, i si no, doncs, jo crec que serà molt difícil. No oblidis que mocadorada, abandonament del Palau, i aquesta setmana juguen dos partits al Palau, abandonament dels Dracs. És evident que no es passaria la setmana.
Doncs el Barça té un nou examen demà al Palau, 2-9 contra el Maccabi a l'Eurolliga. També demà la penya juga a l'Eurocup a casa contra el Basaksehir. La penya ja està eliminada i és un partit intranscendent. I en canvi el Manresa, la Champions, rep el Tenerife a 3:15 en el segon partit de la Lligueta de Vuitens. Aquest sí, evidentment, amb tot en joc. Ernest, gràcies.
Adéu, Jordi.
Avui acabarem amb hoquei patins, i en concret amb una notícia que ens ha cridat l'atenció d'aquesta setmana, i és que Aina Florença, una de les jugadores més destacades del nostre hoquei, i fins i tot m'atreviria a dir que de l'hoquei europeu i mundial, ha anunciat que deixarà el Palau de Plegamans, l'equip on ha jugat les últimes temporades, i a més amb un munt d'èxits, per anar a jugar al Vilassana, que, com sabeu, vaja, s'estan competint, és l'elit de l'hoquei femení, competint permanentment amb títols, amb permís del Fraga, que també ha guanyat en els últims anys. Per saber els motius d'aquest canvi, tinc en línia la protagonista, l'Aina Florença. Aina, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé.
Més tranquil, ara que ja se sap?
Sí, jo penso que ara lo dicho está, no?, i que estic més tranquil·la, més que res perquè aquesta setmana ja jo personalment ho vaig comunicar al club, al president i a les meves companyes, igual que també a l'entrenador, i llavors després ja va sortir a les xarxes i, bueno, va ser una mica una bomba, però bé, sí, ara més tranquil·la perquè ja ho sap tothom i ara doncs a disfrutar del que queda.
Uh-huh. Aina, deia jo a l'inici del programa que és com si algun futbolista marxés del Barça al Madrid o del Madrid al Barça, no?
Bueno, no sé si en aquest nivell, però sí, al final jo també porto molts anys a Palau i molta gent doncs s'ho podia esperar o no, però bueno, és un fitxatge, un canvi que bueno, que molta gent li crida l'atenció i que, bueno, que aquestes coses sempre agraden parlar-ne.
Has guanyat dues Champions, quatre Hockey Lligues, si no em descompto, una Copa de la Reina, una Supercopa d'Espanya. Vaja, que tens el palmarès al complet. Què hi busques exactament al Vila-sana?
Bé, jo crec que a Vila-sana el que busco o la sort que tinc de poder anar allà és buscar una professionalitat que potser a Palau sé que no hi podria tenir, no per res, simplement doncs perquè el Vila-sana, tant econòmicament com a nivell de recursos, doncs està un pas per endavant i penso que tampoc, vull dir, porto molts anys que ja també estic a Palau i que he viscut el hockey d'una manera i ara també, en el moment en el que estic, que encara sóc jove, vull aprofitar-me'n d'aquest moment, de poder gaudir i viure de l'hoquei, que penso que, doncs, que si m'hagués quedat a Palau també ho hagués pogut fer, però no de la mateixa manera, i bueno, després de 7 anys d'estar aquí doncs, també em va haver un canvi, i mira, són nous reptes, nous objectius, i també pel projecte esportiu, està clar. Però bueno, tot suma, són un combinat de moltes coses que m'han fet decidir-me a marxar.
Mm-hmm. Perquè ens fem una idea, Aina, tu ets una de les millors jugadores d'hoquei patins de l'Estat, tu... Amb l'oferta del Vila-sana és evident que sí, però a Palau de Plegamans ja podies viure de l'hoquei?
No al 100%, o sigui, podria, vale? Perquè al final jo a Palau ja estic molt bé i també si he estat durant 7 anys, penso que és que algú també han fet molt bé, no? I penso que cuiden molt bé el que tenen també i tot plegat, però bueno, jo considero també que a Palau no s'hi pot viure al 100%, més que res perquè també hi ha molta gent que treballa fora de l'hoquei, aleshores també els horaris d'entrenament doncs, no acaben de ser els més decents, a nivell econòmic tampoc, llavors doncs, la gent es busca la vida com per una altra banda, no? I llavors, doncs, bueno, pots guanyar una mica la vida, però no del tot, perquè ho entenguem.
Clar, ara queda el tram final de la temporada, que en principi l'has de jugar amb el teu actual equip, el Palau. Quan han sabut que marxaves, el club t'han posat alguna pega, alguna mala cara, fins i tot alguna insinuació de... Escolta, doncs si has de marxar no volem que juguis.
No, la veritat que tinc la sort que el Palau amb això doncs, m'ha respectat molt bé, que és cert que jo també els he comunicat la notícia el més aviat possible perquè ells també es puguin moure i puguin buscar si necessiten alguna persona per la temporada que ve. Llavors, ni entrenador, ni club en general, ni companyes m'han posat cap problemàtica. Al final ho han entès i saben doncs, que si probablement elles tinguessin també aquesta oportunitat també ho farien. Aleshores, jo els he deixat molt clar que jo ara mateix estic a Palau, que seguiré fins l'últim dia i que també a la llarga acabaré siguent palauenca perquè al final jo m'estimo molt al Palau, encara que no hi visqui, no? Però hi he estat molts anys i llavors, bueno, penso que tinc la sort d'estar en un club on m'ho han respectat molt bé i que fins a final de temporada penso que no afectarà.
Doncs l'Aina Florença, una llegenda del nostre hoquei, que canviarà d'equip, però encara queda molta temporada. Aina, sort en el que resta de temporada amb el Palau i que sigui un èxit aquest canvi de vida esportiva l'any vinent al Vila-sana. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un minut mal comptat i les 9, la Sònia remata al tot costa.
Mira, t'actualitzo el marcador d'un partit de Lliga F que es jugava aquesta tarda. El Madrid ha acabat guanyant el camp de la Real Societat per 1-4 i això vol dir que el Madrid femení se situa a 5 punts a la Lliga respecte al Barça, segon classificat per darrere del Barça, que, vaja, en tot cas té el marge per ampliar aquesta distància en el clàssic que es jugarà el 22-23 de març a Montjuïc.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I a la redacció de Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano i el Manel Gil al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Nosaltres tornem demà, entre altres coses, amb la prèvia del Barça-València, el partit de quarts de Copa que es juga dijous. Fins aleshores, feu molta bondat. Luis, ¿tú crees que el árbitro del derbi madrileño tendrá una mica de presión?
Puede ser que sí. ¿Y?
Puede ser que no.
¡Bravo!